5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Bé, amb Francesc Morgades i amb l'equip que l'acompanya, ja sabeu, el Toni Olivella, que porta tot el tema tècnic, el Marc Pujol, que li dona un cop de mà quan fa falta, que, bueno, no és gaire sovint, però s'agraeix, i la Goretti Martínez, que quan jo acabo de fer-vos aquestes explicacions sobre aquestes 5 a la setmana, aquestes 5 efemèrides de la setmana vinent, la segona setmana de setembre, doncs agafa els meus speeches, els meus discursos, diguem-ho així, les meves lliçons, i les penja a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, perquè vosaltres les pugueu sentir, aprofitar, analitzar, criticar o informar degudament quan us assembli. Però ja sabeu que el programa es combina una mica amb la música, intentem posar música relacionades amb totes aquestes coses, i comencem sempre amb una cançó. I ja que estem al segon programa de setembre, del mes de setembre, doncs hem buscat una cançó que parli de setembre, naturalment, i hem trobat una versió del Rod Stewart de la popular i famosa cançó September in the Rain, que ens sembla que pot anar bé per obrir aquest programa. Per tant, aquí teniu en Rod Stewart, September in the Rain.
The leaves are brown, came tumbling down in the amber in September.
11 de setembre de l'any 1971, el dia que mora a la ciutat russa de Moscou el que havia sigut primer ministre de la Unió Soviètica, Nikita Khrushchev. En realitat, Nikita Sergeyevich Khrushchev, fill d'un miner que el 1908 va emigrar cap a la regió d'avui tristament coneguda del Donbass, a Ucraïna, i va començar, després de només anar 2 anys a l'escola, va començar a treballar de fuster per poder ajudar la seva família. I durant la Primera Guerra Mundial ja el noi tenia quasi 18 anys i va entrar en activitat sindical. I quan va arribar la Revolució Bolxevic, ja sabeu, al final de la Primera Guerra Mundial, el 1917, va entrar a l'Exèrcit Roig, va entrar al partit de la zona de Kíev, de la zona d'Ucraïna. El 1931, com que el noi prometia i ell es bellugava, doncs van traslladar-lo a Moscou, on el 1935 va arribar a ser el primer secretari del comitè de la ciutat de Moscou. I un parell d'anys més tard, el 1938, va entrar al comitè central del Partit Comunista d'Ucraïna, mentre que va entrar en el comitè central del Partit Comunista de la URSS i el polític Buró l'any 1939, però clar, va arribar la Segona Guerra Mundial i a la Segona Guerra Mundial la política es va tenir de deixar de banda i anar per la guerra, diguem-ho així. Durant aquell temps va ser oficial polític com rang de tinent coronel per defensar tota la zona d'Ucraïna fins que l'empenta dels alemanys els va obligar i van perdre Kíev i els va obligar a retirar-se a Moscou. S'acaba la guerra, Stalin fa tot el post, diguem-ne, tot el postpart de la situació aquesta generada, però Stalin mora a l'any 1953, el mes de març, i aleshores qui agafa el comandament de tot plegat és el temible i temut ministre d'Afers Interiors i de Seguretat, Beria, que tots els mitjanament bons o mitjanament càrrecs polítics com podien ser doncs el propi Khrushchev o Malenkov o Molotov o Bulganin, tots aquests van veure amb ell un perill perquè era d'aquells que no s'ho feia dir dues vegades, van conspirar i van aconseguir que el Beria fos detingut, fos executat, és a dir, fos fins i tot fusellat, i Malenkov, que semblava que havia de ser el jefe, es va veure en aquell moment que el havia superat clarament en Khrushchev, que va ser el que el 7 de setembre de 1953 va agafar el lideratge d'aquesta nova època post-Stalin i va iniciar les reformes amb un fet bastant destacat als llibres d'història, que és el seu discurs secret que va fer el 20è Congrés del Partit, on va tenir els nassos de posar en marxa, diguem-ne, l'operació anti-Stalin, és a dir, de criticar Stalin, denunciar el seu personalisme, denunciar les seves purgues i tal, amb la qual cosa es va fer molt popular i va aconseguir l'any 1958 fer fora del càrrec de primer ministre amb Bulganin, després de fer fora també amb Malenkov, amb Bulganin, i posar-se ell com a primer ministre i prendre el lideratge de l'Estat i el lideratge del partit, és a dir, convertint-se pràcticament en un dictador. El 27 de març de 1958 va ser primer ministre, va ser nomenat primer ministre de la URSS, però va començar una reforma del sistema soviètic per fomentar la producció de béns de consum, per tornar-se una nació, podríem dir-ne d'alguna manera, moderna, no? De fet, com que ell era el primer ministre de la URSS, va començar a viatjar per tot el món, arran d'uns viatges de Nixon a Moscou, que va fer una visita a Moscou, i un altre de Khrushchev als Estats Units, les relacions entre els dos països, Estats Units i la URSS, van millorar, cosa que va, diguem-ne, enfadar, diguem-ho així o deixem-ho així, a Mao Tse-tung, que va passar a ser rival de tots dos en la Guerra Freda. És a dir, Rússia es va occidentalitzar d'alguna manera, diguem-ho així. Per tant, creant problemes dintre del món comunista. També dintre del món europeu, perquè, per exemple, el 1961, Khrushchev aprova els plans de Walter Ulbricht per mantenir separat tots els partits comunistes europeus estan intentant ajuntar-se, i ell apoia la construcció per la República Democràtica Alemanya del mur de Berlín que dividirà Europa. Hem de pensar que Khrushchev, ja ho hem dit abans, només havia anat 2 anys a l'escola, després, evidentment, va millorar bastant, però continuava tenint una reputació de poc educat i de fàcilment engatussable per qui li sapigués vendre la moto, diguem-ho així. És clàssic d'aquell temps la seva actitud interrompent les ponències a l'Assemblea General de la ONU, allò picant amb la sabata sobre la taula o tirant la sabata, com el 29 de setembre de 1960, quan va interrompre per 2 vegades el primer ministre britànic Harold Macmillan, el president de l'Assemblea de la ONU, Frederick Boland, li va dir que callés amb el martell, pom, 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 i el britànic britànic, amb tota la seva flema, va dir: no, perdoni, president, no s'enfadi. Si el senyor Khrushchev desitja continuar, que continuï. Jo ja el traduiré, no? Bé, l'home, doncs, va començar a quedar una mica en ridícul. L'oposició a Khrushchev dintre del partit, fruit d'això, va anar avançant. I el 14 d'octubre de 1964, a la reunió del Comitè Central del Partit Comunista, el van acusar de tenir un comportament erràtic, d'avergonyir a tots els russos, i el van fer fora. Després el partit precisaria, doncs, que hi havien hagut errors polítics, com la gestió de la crisi dels míssils a Cuba, o com la desorganització de l'economia soviètica, amb allò que dèiem, un embaucador li va dir que era millor el blat de moro que el blat, que es conreava clàssicament, i ell va canviar-ho tot ensorrant el sector agrícola. Bé, un cop expulsat, el van posar sota arrest domiciliari, vigilat pel KGB, durant 7 anys, fins que moria a Moscou, com hem dit al començament, a l'11 de setembre de 1971. I ja sabeu que busquem sempre una cançó que estigui relacionada amb el personatge i tal, i vam dir: home, del Nikita Khrushchev no sé si n'hi haurà alguna. I resulta que n'hem trobat una. No és la Nikita de l'Elton John, però és una d'un cantant nord-americà, Jay Chevalier, que porta per títol Khrushchev and the Devil, és a dir, Khrushchev i el dimoni. Aquí la teniu. Oh, Khrushchev called the devil on the phone the other day. The operator listening on all they had to say. Hello, came old Khrushchev's voice. Is my pal Satan at home? Just tell him it's his buddy Crew that I want some on the phone. Old Satan finally answered and said, hello now, pal, if I can be of service, you know I surely shall. Listen please, said Khrushchev, my story I will tell, of I'm changing this old world into a modern world. I got atomic submarine, plenty of Sputniks too. I got them so afraid of me that they don't know what to do. My long range guided missiles will go just where I say. And with your help, Satan, pal, I'll rule the world someday. Oh, Satan said, now, cruel buddy, that's something you don't know. The Yankee people feel things too, they're really on the go. If I could only help my friend, you can be sure I would. But they'll make it harder for you than I ever do. They got atomic submarines and plenty of Sputniks too. They got you so afraid of them that you don't know what to do. Their long range guided missiles will go just where they say. Let's face it, crew, me and you can't whip the USA. Let's face it, crew, me and you can't whip the USA. 12 de setembre del 1974, el dia que Addis Abeba, la capital d'Etiòpia, és derrocat i empresonat l'emperador d'aquell país, Haile Selassie. Haile Selassie, que es deia originalment Tafari Makonnen, que era fill d'un governador d'una regió d'Etiòpia posat per l'emperador Menelik II, que li feia com de tutor o de pare, per dir-ho així, que quan el governador aquest, en Ras Makonnen, mora a l'any 1906, el deixa sota la tutela de l'emperador Menelik II, que li donarà una educació occidental gràcies a que en aquell moment les potències colonitzadores comencen a interessar-se per tot el món africà. En un moment determinat, el 1907, el farà governador de la província de Sidamo, però un any després, quan el Tafari se n'assabenta que l'emperador està fotut, que està molt malalt, diu que ell ha d'estar a costat del seu protector, se'n va cap a Addis Abeba i allà el cuida. I amb tot això es veu ficat en les intrigues de què passarà el dia que es mori el Menelik, qui el succeirà, perquè allà no és una cosa de pares a fills o així. I aleshores el Menelik, incapaç de parlar i de moure's, posa un regent plenipotenciari i fa hereu del tron a un cosí de Tafari, el Iyasu, que amb ell el fa governador d'una regió, el lloc on havia estat el seu pare, la regió on havia estat el seu pare,
i que, però, en aquesta, en tota aquesta moguda hi ha un acord que diu que el Tafari no pot ser emperador, no pot ser aspirant al tron imperial i, per tant, queda aquest Ieyasu com a jefe. Durant uns anys ell ho acceptarà, s'anirà a la seva regió, encara hi ha el Manelic, que no morirà fins al 1913, s'anirà a la seva regió i allà, influït per l'educació que li havia donat el Manelic, continua fent les reformes i continua modernitzant la zona. Amb el temps, però, les relacions entre Tafari i aquest cosí seu, Ieyasu, es van deteriorant perquè l'Ieyasu s'ha passat als musulmans i ha portat l'islam a la religió oficial d'Etiòpia, cosa que els d'allà no accepten, i amb ell l'intenta enviar a una província molt més petita i que queda molt més lluny i tal. El Tafari diu que no, i els militars que van veient que aquest diuen, carai, aquest té nassos, doncs l'impliquen en un cop d'estat contra l'Ieyasu, que el 27 de setembre de 1916 és destituït per l'Assemblea de Nobles per haver-se passat a l'islam i haver-se fet apòstata. Les potències occidentals que veuen amb el Tafari també la seva possibilitat, doncs li donen suport, i tot plegat farà que una filla del Manelic sigui proclamada de moment emperadriu d'Etiòpia i ell, el Tafari, sigui considerat príncep hereu i el posin de regent de la corona. Exercirà el títol reial amb el nom de Negus o amb el càrrec de Negus des del 7 d'octubre de 1928. Estarà durant un parell d'anys. Al cap d'un parell d'anys, com que l'emperatriu mora, ell serà coronat com a emperador el 2 de novembre de 1930 i adoptarà el nom amb què és conegut avui per avui, que és el nom de Haile Selassie I. Continuarà amb la seva política modernitzadora, d'altra banda hereva de la del Manelic, de la que havia seguit el Manelic, i farà entrar a Etiòpia a la Societat de Nacions l'any 1923. I intentarà suprimir l'esclavitud a dintre del país. Però acostem els temps de la Segona Guerra Mundial. Itàlia, que té la colònia d'Eritrea allà al costat, decideix un bon dia de 1935 envair la zona d'Etiòpia i provocar la Segona Guerra Italo-Etiòpia amb la negativa de la Societat de Nacions, que s'hi adreça, el Haile Selassie s'hi adreça, d'embargar-li les armes a Itàlia. Demana també ajut a Gran Bretanya, però Gran Bretanya diu que ell està pels bitllets i que necessita negociar o prefereix negociar directament amb Itàlia. Fracassat, doncs, el Haile Selassie se'n va cap a Gran Bretanya, s'exilia a Gran Bretanya i allà, pues mira, esperar a veure què passa. I passa el 1941. Quan esclata la Segona Guerra Mundial, tothom intenta reconquerir els territoris i, per tant, els aliats alliberen Abissínia i Haile Selassie pot recuperar la sobirania del seu país entrant a Addis Abeba com a triomfador el 5 de maig de 1941, ja com a Negus, i comença a regnar sense problemes. Fins al 1960, acabada ja la guerra, que tindrà problemes amb el seu fill, allà no funciona, amb el seu hereu, el príncep hereu, es fa Wutzen, que el durà a acostar-se a Occident, és a dir, el farà executar i ell s'acostarà cap a Occident enfront dels governs radicals africans que demanen independència, com l'Egipte de Nasser o la Líbia o totes aquestes coses. I aleshores intentarà crear un contrapès amb tots aquests governs més revolucionaris, creant l'Organització de la Unitat Africana. Etiòpia després s'annexionarà a Eritrea amb tot això, provocant la creació de moviments independentistes que portaran la inestabilitat. Però abans de tot això, abans que passi tot això, ja a l'any 1974 una delegació militar li demana a l'emperador que declari l'estat d'emergència, que faci fora el govern, i amb ell el deixa com un titella en un país que està agafant una clara orientació marxista. Es comença a qüestionar l'emperador i, com dèiem, el 12 de setembre de 1973 serà destituït, serà suspesa la Constitució, dissol el Parlament, proclamada la llei marcial, i posant el general Benti i el general Mengistu Haile al davant de tota la cosa aquesta i tal. L'emperador, doncs, serà arrestat, serà retirat a casa seva i el 27 d'agost de 1975 els mitjans de comunicació etiòpics informaran de la mort de l'emperador a la presó. Si va morir estrangulat, com se sembla que va fer, o va morir de mort natural, això queda pels secrets de la història. I el Haile Selassie, que va ser un home que va ser venerat per tot el moviment dels rastes, per tot el moviment rastafari, diguem-ne, hem trobat una cançó que parla dels seus fills, els Sons of Negus, que és d'en Jimmy Riley, i que és, evidentment, una cançó, una rasta cançó, una cançó d'aquelles, de reggae. Aquí teniu, doncs, Sons of Negus. De setembre de 1598, el dia que mora al monestir de l'Escorial el rei Felip II de Castella, dit el Prudent, ja sabeu, aquell que tenia un imperi donde nunca se ponia el sol. En Felip II era fill de Carles I de Castella i Isabel de Portugal, net de Joana la Boja i Felip l'Hermós i besnet de la reina Isabel i el Ferran. En néixer, naturalment, era el primer fill del Carles I, va ser nomenat príncep d'Astúries i, per tant, hereu de la corona de Castella, de la corona d'Aragó i del regne de Navarra. Mentrestant, el seu pare, doncs, esperava poder ser proclamat emperador europeu, per dir-ho així. Educat, però, a Castella, aviat el pare li delega feines de govern, amb 12 anys ja el nomena regent de Castella, perquè es mor a la seva mare, i quan ell se'n va de viatge, que és sovint perquè va a Països Baixos i a Alemanya a mirar de ser nomenat emperador, allò que dèiem, doncs el deixa com a regent. I a més a més, el 1543 li amplia competències, per dir-ho d'alguna manera, li dona ja plens poders. En Carles I i Quinto de Alemanya, que en deien, el 1556 abdica i es retira al monestir de Juste, on morirà el 1558, i, per tant, el Felip passa a ser rei de Castella, Aragó i Navarra, però, curiosament, no hereda el càrrec d'emperador del seu pare, que deixa pel seu germà Ferran I, amb un intent de començar a dominar tota Europa. Felip II va governant, és un rei bastant totalitari, i el 31 de gener de 1580 es troba amb que mora el rei Enric I de Portugal i diu: calla, aquí tinc, com que jo sóc fill d'Isabel de Portugal, que era la seva germana, aquí jo tinc una oportunitat. I reclama els seus drets dinàstics, és a dir, reclama que el facin rei de Portugal i, per tenir més força, envia l'exèrcit del duc d'Alba, que derrotarà el candidat portuguès a la batalla d'Alcántara, un candidat candidat, que és el prior de Crato, Antoni, i, per tant, aconseguirà el seu objectiu i l'11 de setembre de 1580 serà consagrat rei de Portugal a Lisboa, amb la qual cosa integrarà Portugal dintre de la monarquia hispànica i, el que és més important, integrarà totes les seves colònies, tot i que, de fet, en el seu jurament fa promeses de mantenir una certa autonomia jurídica del regne, una cosa que després, amb el temps, evidentment es passarà pel folre. És un rei absolutista, continuarà amb les institucions que ha heretat des de Castella i, per tant, hi haurà una administració central, presidida pel rei, a Madrid, i després una colla d'oficials i virreis que estaran repartits per tot el regne. Aquest Consejo Nacional que, diguem-ne, té ell a Madrid es complementarà amb un altre grup de consejos regionales. N'hi ha 6, una a Castella, una a Aragó, una a Portugal, una a les Índies Occidentals, una altra a Itàlia i, a l'últim, als Països Baixos. Amb tot això, naturalment, entendreu que la seva política sigui una política bàsicament d'expansió territorial, cosa que aconseguirà, doncs, colonitzant Florida, la Florida nord-americana, i incorporant a la corona tota la zona de les Filipines, on el 27 d'abril de 1565 crea aquest Consell i posa Manuel López de Legazpi al davant i posa en marxa la ruta dels Galions, que permet el comerç entre Europa, per dir-ho així, i la zona de les illes Filipines. Però, clar, no tot és fàcil, perquè als altres no, tampoc els hi agrada tenir un peix tan gros al costat, no? I, per exemple, als Països Baixos, que ell deixa que governi la seva germana Margarita de Parma, hi ha un moviment, diguem-ne, en contra de l'ocupació. Ell envia els exèrcits altra vegada amb l'Álvarez de Toledo, amb el duc d'Alba, i el duc d'Alba aplica una repressió que no fa sinó encrispar la gent i motivar la guerra de Flandes. Els nobles holandesos, bueno, els holandesos no ho eren encara, de la zona, revoltats contra ell, volent més autonomia i, sobretot, demanant respecte per la religió protestant. La cosa, diguem-ne, no queda als Països Baixos, també s'acosta cap aquí, hi ha un fill d'ell que discrepa de la política del seu pare públicament i el seu pare, el Felip II, el fa portar a la presó, on morirà sospitosament al cap de poc temps. Bé, en qualsevol cas, la guerra aquesta, la guerra de Flandes, que es diu, que no aconseguirà del tot el seu objectiu. En Felip II dominarà i sotmetrà les províncies catòliques del sud, però les del nord s'independitzaran, li faran botifarra i nomenaran com a rei a Guillem I d'Orange. Un altre gran enemic que tindrà Felip II, o que té Felip II, és Anglaterra. Tot i haver estat casat amb Maria I d'Anglaterra, i per tant haver estat durant un temps candidat a ser rei d'Anglaterra, les relacions no funcionen. I què passa? Per què? Perquè Anglaterra dona suport als holandesos en la seva lluita i, a més, implanta els corsaris que assalten els vaixells espanyols. Finalment, ho acaben rematant amb la mort de Maria I d'Escòcia, filla de Felip II. Felip II què farà? Enviarà l'armada invencible, que serà absolutament derrotada i que serà el fracàs més important de del seu regnat. No serà l'únic fracàs, perquè, de fet, tindrà problemes amb França, amb qui haurà d'acabar firmant la por de deixar la pau de Chateau-Cambrésis, i tindrà problemes amb l'imperi turc, el qual aquest sí derrotarà a la batalla de Lepant. Morirà en Felip II el 13 de setembre de 1598, com dèiem, al monestir de Sant Llorenç de l'Escorial, on s'ha fet transportar amb una camilla dissenyada especialment per poder passar els seus últims dies allà i veure arribar la mort del que aquell rei o aquell emperador en el regne del qual mai es posava el sol.
Que no te interesa lo que te puedo ofrecer. Yo te juro, si me dejas te sorprenderé con un ritmo irresistible que en mí te va a hacer creer. No me gusta que me digan lo que puedo hacer. Mi objetivo es demostrarte que puedo valer. En una superestrella me convertiré. Cuando esté sonando todo el mundo bailará conmigo. Siento que voy a comerme el mundo. Seré como Felipe II.
como a todo el mundo. Para ti soy Felipe II, un conquistador, un emperador, que reinó de Filipinas hasta el Ecuador. Sí, tú no lo dices, dices ya, ya me lo digo yo. Sí, tú no me lo dices, dices ya, ya me lo digo yo.
¿Te ha quedado claro? Esto es la Reconquista.
Ahora que esto ha comenzado, tienes que entender, este tren ya no se puede nunca detener. Esos muros que pusieron yo derribaré, y con mi sonido a todo el mundo yo conquistaré. Ahora que ya te he contado lo que quiero hacer, necesito saber si me ayudas a vencer. Si te gusta este sonido, dale más a ti. Conquistar el mundo será siempre mi gran objetivo. Siento que voy a comerme el mundo, seré como Felipe II. Un conquistador, un emperador, más grande de lo que nunca fue Napoleón. No me trates como a todo el mundo, para ti soy Felipe II. Un conquistador, un emperador, que reinó de Filipinas hasta el Ecuador. Sí, tú no lo dices, dices ya, ya me lo digo yo. Sí, tú no me lo dices, dices ya, ya me lo digo yo. Siento que voy a comerme el mundo, seré como Felipe II. No me trates como a todo el mundo, para ti soy Felipe II.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
De setembre de l'any 1960, el dia que la capital d'Iraq, a Bagdad, es crea aquest encara problemàtic grup anomenat OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli. Perquè a l'any 1949, acabada la Guerra Mundial i en plena expansió del consum de gasoil, gasolina i derivats, Venezuela i Iran fan els primers passos convocant a una reunió a Iraq, a Kuwait i Aràbia Saudí per poder crear una organització de les nacions que exporten petroli i que l'estan cobrant a un preu absolutament ridícul mentre les companyies petrolíferes, les multinacionals, es forren. De fet, L'Orient Mitjà s'incorpora a la producció, Estats Units crea el pacte interestatal del petroli i del gas que limita la producció, mentre que domina el mercat mundial a partir de les anomenades set germanes, és a dir, set multinacionals que substitueixen aquell Standard Oil d'en Rockefeller que havia aconseguit el monopoli del petroli a nivell mundial. Aquests països comencen a valorar la possibilitat de fer aquesta, però no acaben de fer el pas. Mentrestant, els subministraments aquests nous, les multinacionals es van fent d'or i, a més, com que tenen tot el poder, van rebaixant els preus, redueixen els preus un 10%, cosa que provoca que la celebració del primer congrés àrab del petroli, el Caire, que manifesti el seu malestar i que ofereixi el pacte de Mahdi als països exportadors amb les multinacionals petroleres de dir, escolta, posem-nos d'acord i abans de baixar els preus o de pujar els preus, doncs intercanviem opinions, per dir-ho així. Però les multinacionals diuen que no, estan envalentonades, i el mes d'agost de 1960, amb el suport dels Estats Units, retallen unilateralment els preus pel cru, que i van de cara a arruïnar els altres, cosa que provocarà, doncs, al cap de poc temps, el 14 de setembre de 1960, com dèiem, que a Bagdad es fundi aquesta organització de països exportadors de petroli, o, dit d'una altra manera, OPEP, que reunirà aquests cinc països inicials i que anirà creixent, i als anys 70 passaran a ser 10, després arribaran a 13, després d'instal·lar la seva secretaria a Viena a l'any 1964. A l'any 1970, l'OPEP, diguem-ne, decideix posar-se a la feina i els seus membres prenen el control de la producció del sector petroler a través de les nacionalitzacions. És el cas d'Egipte, és el cas de Líbia, és el cas de tot això. I els preus del cru al mercat mundial, Gaddafi pressionarà per reduir la producció i pujar els preus, perquè hem de pensar que en aquella època el barril de petroli es pagava a 1,2 dòlars. Es reuneixen a Caracas, també sota la tutela de Venezuela, i pressionen les companyies. El 1971 aconseguiran un acord, l'acord de Teheran, amb les companyies aquestes, és un acord que durarà per 5 anys i que fixarà els preus conjuntament i protegirà davant dels atacs de l'economia nord-americana, qual cosa aconsegueix que el barril de petroli pugi a 3,75 en aquell moment. Però el 1973 hi haurà la guerra del Yom Kippur i els països àrabs, envalentonats, triplicaran el preu del cru i imposaran un embargament als països que estan a favor d'Israel, inclús els Estats Units. El barril passarà dels 3,75 als 11,65 i, bueno, hi haurà una tensió important a nivell mundial. L'any 1975 els governs convocaran la primera cimera de governs de l'OPEP a Argèlia i agafaran més països, encara que alguns països ho abandonin perquè vegin que els Estats Units no s'enfadin i tot això, i l'OPEP anirà escalonant les pujades de preu que arribaran fins als 29 dòlars al barril. El 1981 hi haurà la revolució iraniana i la guerra d'Iraq a Iran, que farà que els preus es disparin, arribant fins als 36. Fixeu-vos que partíem de 1,2 dòlars al barril i hem arribat a 36 al barril. La cosa ja es veu que no es pot suportar i el 1982 els països de l'OPEP opten per regular no el preu, sinó la producció, com a mecanisme indirecte de controlar el preu. Si n'hi ha més, anirà més barat, si n'hi ha menys, anirà menys barat. De fet, aquí tenim els dos grans productors, Venezuela i Aràbia Saudí, que juguen. Segons els interessa, doncs augmenten la seva producció i segons els interessa ho redueixen. En aquell moment, els àrabs, l'Aràbia Saudí, no ho necessita, retalla la seva producció i, és clar, el 1986 la seva economia comença a fer figa i ha de tornar a aixecar ràpidament el preu provocant una altra crisi. El 1990 hi haurà la invasió iraquí de Kuwait, que tornarà a disparar el preu, que primer pujarà moltíssim, però que quan arribi la devaluació de les monedes asiàtiques amb el que es coneix com el col·lapse de la crisi asiàtica de 1998 farà tornar a baixar el preu del barril fins als 14. Ja es veu que això no funciona. Per sort arribarà la Venezuela de Hugo Chávez, que posarà d'acord Aràbia Saudí i tota la resta de països i ressuscitarà l'OPEP, que reduirà la seva producció augmentant els preus i aconseguint un preu estable de $30 al barril, que sembla que contenta a tothom. Però, de totes maneres, és clar, l'OPEP continua tenint el seu poder. Hi ha països que estan fora de l'OPEP, com Rússia, com Mèxic, com Malàsia i tal, que diuen, bueno, i nosaltres què fem? Doncs bé, aquests països el 2016 crearan una nova aliança, la que s'anomena OPEP Plus, és a dir, de fet, quan parlem de l'OPEP n'hi ha dues. Hi ha l'OPEP normal, bueno, la de tota la vida, per dir-ho així, amb Aràbia Saudí, països d'aquella òrbita, i després hi ha l'OPEP Plus, que, com dèiem, té països tan productors com Rússia, que és el que l'encapçala, o Mèxic, o Malàsia i aquestes altres coses. En definitiva, aquests dos grups, l'OPEP i l'OPEP Plus, s'aniran esbarallant fins que a l'1 de juny del 2021 les dues acordin a la 17a reunió mundial augmentar la producció a 2,1 milions de barrils diaris. Però encara estan esbarallant-se, encara estan a la grenya i la situació no acaba de ser la que voldríem. I per desfer una mica tot aquest nus, anem a buscar una música així d'actual. Anem a buscar els amics, els Rolling Stones. Tenen una cançó que porta per títol Petrol Blues i que potser us servirà per reposar una mica tota aquesta informació sobre l'OPEP, el preu del barril de petroli, l'OPEP Plus i totes aquestes coses. Per tant, us deixo amb Rolling Stones i Petrol Blues. De setembre del 1943, a la República de Saló, a Itàlia, Benito Mussolini anuncia la creació del Partit Feixista Republicà. Quina contradicció, no? Feixista Republicà. Bé, no ens avancem. Tot comença el 25 de juliol de 1943, quan Mussolini és destituït i empresonat pel govern de Pietro Badoglio, que el 8 de setembre de 1943 anuncia oficialment la capitulació davant dels aliats. Hitler, des d'Alemanya, evidentment no hi està d'acord i contesta enviant tropes a Alemanya, tropes alemanyes a Itàlia, que ocupen tota la part nord d'aquest estat. Simultàniament envia el 12 de setembre de 1943 un comando alemany dirigit per Otto Skorzeny, que alliberarà Mussolini de la presó del Gran Sasso, als Apenins, i el portarà a Alemanya i per tenir una entrevista amb ell, on l'agafa per l'orella i li diu, escolta, tu tornes cap allà, tu presideixes el país, fas un país nou, i jo ja t'enviaré la Wehrmacht, que és l'exèrcit alemany, que t'ajudarà amb aquesta feina. El Mussolini, encara que rondinant, torna a Itàlia, s'instal·la de moment a Milà, i, com dèiem, el 15 de setembre de 1943 crea el Partit Feixista Republicà, que tres dies després diu que torna a entrar a la guerra al costat d'Alemanya i del Japó, mentre anuncia un nou govern amb ministres elegits i després s'ha sabut que confirmats per Hitler, que s'estableix aquest govern a la petita localitat de Saló, a la zona de Brescia, i que, per tant, formarà el país nou que es creï, serà la República de Saló. Allà viurà Mussolini. Inicialment aquesta nació arriba fins a Nàpols, fins on els feixistes tenen posicions, però vista la llibertat, a Nàpols hi ha una revolta el 27 de setembre de 1943 i obliga els italians a agafar les cames i a recular fins a la línia de Cassino, a la línia Gustav, que és on els alemanys tenen posades les seves forces militars per impedir que els aliats arribin a Itàlia o per intentar impedir que els aliats arribin a Roma. A l'1 de desembre de 1943, la República Social Italiana declararà abolida la monarquia del Savoia, implantarà doncs el Parlament, concentrant tota l'autoritat a les mans de Mussolini, que evidentment tutelat pels alemanys. El partit quedarà en mans del periodista Alessandro Pavolini, que és un col·laborador íntim de Mussolini, i que dedicarà tota la seva energia a venjar-se del gran Consejo Fascista que els havia derrocat en el seu moment, detenint-los a tots, condemnant-los a tots a mort en el procés de Verona, que té lloc el 8 de gener de 1944 i on fins i tot està inclòs el gendre de Mussolini, el conde Ciano. Ell va entrevistant-se, Mussolini, va entrevistant-se periòdicament amb Hitler i li va explicant com funcionen les coses i el Hitler diu, bueno, jo veig que allò no va bé, t'enviaré les SS, amb la qual cosa la població italiana es rebota encara més i, per tant, la resistència comença a tenir la seva importància. Mussolini tractarà de guanyar-se els italians amb mesures populistes, fins i tot demanant parer i demanant ajut a un excomunista, Nicola Bombacci, que crea uns programes de socialització feixista, uns programes que intenten ser democràtics o que volen donar l'apariència de democràtic, i el mateix Mussolini acaba proclamant-se socialista, dient que ell ja havia sigut de jove i que ara hi torna, però els alemanys que veuen allò diuen ui, 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 no, i ho prohibeixen, en base que depenen militarment i econòmicament, els italians depenen d'Alemanya i, a més, germanitzen, diguem-ne, determinades regions i es fan amb el control de tot el territori de l'Aladigio, que ja havia sigut alemany, però que havien cedit a la Itàlia feixista de Mussolini. La creixent activitat de la resistència italiana, el deteriorament econòmic de tot plegat, la pressió alemanya i el poc poder de Mussolini, doncs, desanimen el personal. En Mussolini es tanca a casa seva, el 16 de desembre de 1944 fa la seva última aparició i què fa? Doncs està preparant-se la sortida, valora quina possibilitat és la millor. Per exemple, retirar-se a una regió alpina com fa el reducte alpí de Hitler, que se'n va allà al Nido de les Àguiles i diu, bueno, d'aquí no em traurem, o mirar d'arribar a un acord amb els aliats que eviti les represàlies dels partisans. Enviarà l'arquebisbe de Milà a contactar amb els partisans, però aquests no volen saber-ne res i no... Per què? Perquè saben que les tropes alemanyes mateixes estan negociant, Itàlia, estan negociant la seva rendició als aliats. Mussolini intentarà fer un exèrcit per defensar-se en aquest reducte que pensa comptar, però no se'n sortirà, i al final, quan veu que els aliats el 25 d'abril de 1945 entren a la vall del Po i esclata tota la insurrecció partisana de la zona del nord, amb ocupació de ciutats com Gènova, Turín, Milà i etcètera, decideix que se'n va. Dissol el seu govern i s'escapa cap a Suïssa, amagat amb un comboi de soldats alemanys, disfressat com un soldat alemany, i junt amb la seva amant, Clara Petacci, i algun dels seus col·laboradors més propers. Un control dels partisans, un control de carretera, els descobreix el dia 27 d'abril de 1945, els hi fa un judici sumaríssim i l'endemà, el dia 28, els fusella a ell, als col·laboradors i a la Clara Petacci. L'endemà, el dia 29 d'abril de 1945, el mariscal Graziani, que ha quedat al davant de tot el que seria la República Social Italiana, aquesta, la República de Saló, rubrica la rendició de Caserta, amb la qual abdica de qualsevol pretensió territorial o de pacte o de tot això, i, per tant, la dita República Social Italiana, més coneguda com a República de Saló, deixa d'existir el 3 de maig de 1945. 45. I acabem aquest programa amb una cançó que parla també d'una república. Abans ens acomiadarem de tots vosaltres, en Francesc Morgades, qui us ha parlat, el burro al davant, també amb Toni Olivella, en Marc Pujol, Goretti Martínez. Esperem tornar-vos a trobar la setmana que ve. I us deixem amb una república que és bastant més agradable que no pas la república aquesta de Saló del feixista Benito Mussolini. És la república de la tramuntana de Macaco. Amb aquesta cançó, doncs, fins la setmana que ve, a reveure.
Sempre on s'enlaira el ventre, on l'ànima i el cos volen farcits perquè no bufa mai un sospir disminuït. Pel camí del pastor i la sirena neix la volàtil revella, festa de boixos, loquaç germana, pels que som d'aquí d'allà, del mar i la muntanya. Per tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana. Canteri al meu damunt. Pel camí dels cavalls només corren brosses del seu perfum. Encén el teu llum, no m'importa si ets a prop o lluny. S'hora baixa, volaré amb la tramuntana. Per tots els que vulguin ser volats, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.